indret, no?, com a ermita, i després també una sortida així de tot el dia hi ha la Dou del Bastareny, que també és molt maco, a veure el naixement d'aquest riu, el fluent del Llobregat, i llavors també és el que és l'horari base és aquest, no? I llavors a la nit també hi ha el moment de convivència, que normalment es fa una mica de teatrillo, així per grupets, i després es toca també un historietes, contes, que sempre tenen un perquè al final, no? Un missatge al darrere.
Es combina, per tant, la convivència, la vivència espiritual, també el descans en alguns moments, perquè sí. No, el cos necessita descans i la ment igualment també. És un grup que no acostuma a ser molt nombrós perquè també la dinàmica funciona millor. Acostumen a ser 15 persones, com a màxim,
sí,
classes
bueno,
limitades, vaja.
Cada any ha anat variant, vull dir, han arribat a ser gairebé 30 joves.
Per tant,
no?
Fins a 30 podria ser, però,
sí,
però no cal arribar tant.
No, perquè creiem també que un entorn més reduït també és interessant pels joves. Deixa'm recordar quins mossens ens acompanyen, no?
Sí,
que penso
endavant.
Que és important. No, mossèn Turull, que ja fa anys que ve amb nosaltres, que, com sabeu, és el rector del Seminari de Barcelona i de Sant Feliu, i també mossèn Marc Labori, el secretari del
cardenal
Omella de Barcelona. No?
I jove capellà, ordenat
jove
fa pocs
capellà,
anys.
Segon any que participa i que portarà les xerrades al pes fort de Gisclareny. Dir també que un element que és molt important a Gisclareny és aquesta possibilitat de tenir un contacte més personal amb un capellà, no?, per poder consultar dubtes i bueno, tot allò que un necessiti. Que ningú obliga res, però que sí que és una possibilitat i que enriqueix molt Gisclareny mateix.
Especialment si es busca, doncs, Gisclareny 2017, informació pràctica fonamental. Per apuntar-se, tenim en principi el termini fins al divendres 21 de juliol. Què podem fer?
Doncs podeu escriure un correu electrònic a marcelajara@gmail.com o joventut@bisbatsanfeliu.cat.
Repetim, marcelajara@gmail.com, que és l'email de Marcela Jara que ens acompanya avui, o bé l'adreça electrònica joventut@bisbatsanfeliu.cat.
També poden entrar directament a la web del Bisbat de Sant Feliu o bé buscar-nos per Facebook, Gisclareny 2017.
A Facebook hi ha Gisclareny 2017, també hi ha Sant Feliu Jove, que suposo que també permet accedir-hi.
Sí.
Hi ha moltes maneres.
Hi ha molts enllaços.
A través del Bisbat de Sant Feliu, que és com l'organitzador, però ja hem dit que això és obert a tots els joves. Si ens esteu escoltant i teniu un fill, un net, una filla, o si sou joves vosaltres directament entre 18 i 35 anys, animeu-vos a participar d'aquesta experiència, que ja té una certa tradició, oi? De manera continuada.
Doncs sí, fa molts anys.
Molts anys,
ja aviat
molts
celebrarem els 25è aniversari.
Doncs felicitats per aquesta experiència. Algun missatge final per acabar, Jordi, Mercè?
Bé, jo animar-vos a que descobriu aquesta experiència perquè és molt gratificant i un cop tornes aquí a la vida rutinària, Barcelona, sigui on sigui, la veritat que baixes d'un núvol, no? Vull dir, vens d'un lloc que et transforma interiorment i de cara ja al nou curs també et carrega les piles.
Recordem que és del 18 al 23 d'agost, per qui vulgui reservar-se aquestes dates. Per tant, i suposo, Mercè, que això tant pels qui busquen, pels qui no creuen però volen buscar, pels qui estan convençuts però necessiten una experiència de recés, tothom
Correcte.
És benvingut.
No hi ha un nivell, vull dir, és oberta a tothom que tingui inquietud per conèixer més a Jesús, no?, i per trobar-se amb gent creient per veure què és això de la fe, no?, i, bueno, encara que sigui un tòpic, no tingueu por, no? Allà, ràpidament, la gent se sent acollida i bueno, el segon dia ja és com si haguéssim estat convivint tota la vida.
Sí. Molt bé, recordem del 18 al 23 d'agost, Gisclareny, experiència de convivències i exercicis per a joves de 18 a 35 anys. L'adreça electrònica marcelajara@gmail.com o joventut@bisbatsanfeliu.cat i al Facebook Gisclareny es troba també. Gràcies, Jordi Mondragón i Marcela Jara. Que vagi molt bé l'experiència i que molts joves puguin construir des d'aquesta interioritat que tots necessitem.
Això esperem.
Això esperem.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els canvis en el govern català per afrontar la convocatòria del referèndum fa que ens preguntem quins objectius té el president Carles Puigdemont amb aquesta remodelació, tot i que ja es poden intuir. La importància d'una cohesió interna en el govern davant la determinació de convocar formalment els catalans per a l'1 d'octubre per decidir sobre la independència ha provocat aquests canvis en l'entrada a l'executiu del nou conseller de la presidència Jordi Turull i també de Joaquim Forn a Interior i de Clara Ponsatí a, en aquest cas, a Educació. Els entrebancs polítics i judicials davant la intenció governamental d'aprovar la llei del referèndum d'autodeterminació són també temes que ens ocupen avui. Amb aquesta remodelació que ha tingut una conseqüència immediata avui mateix, la renúncia del director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle. També s'ha anunciat des de cercles polítics propers al govern que hi pot haver els propers dies nous relleus en càrrecs intermedis. De tot això en parlem avui. I fem aquesta anàlisi també per a tots vosaltres, amics oients, amb una pregunta del dia. Us preguntem què us sembla la remodelació del govern feta ara per Puigdemont. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, una bona decisió per comprometre més l'executiu amb un referèndum legítim. La segona, la prova més clara de les tensions internes davant el referèndum unilateral. I una tercera, el preludi del fracàs en el camí cap a un referèndum il·legal. Teniu tres opcions per a tots els gustos. Podeu decantar-vos per alguna d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris a radioestel.cat. I ens acompanyen avui en el mirador de l'actualitat Ignasi Planas, que és expresident de Reagrupament i militant del PDeCAT, així com també president de la Federació Catalana de Rugbi. Bona tarda, senyor Planas.
Molt bona tarda, Ignasi.
També ens acompanya avui Sònia Sierra, diputada de Ciutadans al Parlament. Bona tarda.
Bona tarda.
Saludem, d'altra banda, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Independent al Congrés dels Diputats i membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Ja que parlem de la Federació de Rugbi, també parlem de la Lliga Espiritual de Montserrat.
Que tenen més coses en comú de les que semblarien.
Sí, és veritat. Una és esportiva, l'altra és religiosa, però són catalanes totes dues i potser diríem que centenàries, gairebé, o sense gairebé.
Més que centenàries.
Sí.
Serem a l'any 1920. El 1923 va ser fundada la
Federació. Per tant, arribarem al centenari. El 2023, per tant.
La Lliga 1898, igual que el Barça.
Sí, la Lliga ja sabia que era més que centenària, no tenia tan clar el cas de la Federació de Rugbi. I completem les presentacions saludant Fernando Sánchez Costa, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Què tal, Ignasi? Molt bona tarda.
Bé, senyors, una opinió general sobre els canvis en el govern, que sempre donen peu a valoracions, però aquesta vegada, si m'ho permeten, tant els que estan a favor del referèndum com els que estan en contra, tenint en compte l'excepcionalitat del moment, doncs són importants aquests canvis.
Sí,
senyor Planas, per
començar. Bé, la valoració que em faig d'entrada és que potser estem acostumats a una política on es diuen moltes mentides o moltes mitges veritats, i aquesta modificació respon a una veritat molt certa i molt palpable, que és que aquest govern de Catalunya que ara ens governa s'enfronta a una situació que comportarà un risc pels seus membres. No hem vist només el fet d'intentar comprar unes urnes i ha comportat una querella criminal contra la consellera Meritxell Borràs. A partir d'aquí cal un equip molt cohesionat, cal un equip molt convençut i cal un equip, per tant, que estigui disposat a tirar endavant allò pel qual els vam votar. I en aquest sentit interpreto aquesta reforma del govern.
Més opinions, Sònia Sierra, si vol el mateix ordre.
El que és evident és que el senyor Puigdemont no vol consellers d'ensenyament, consellers d'interior, consellers d'empresa, el que vol és consellers independentistes. No li importa el currículum d'aquestes persones, no els importa la seva trajectòria personal, el que importa és que tinguin un carnet de l'Assemblea Nacional Catalana. Ja van colonitzar el Parlament, la presidenta del Parlament ja era de l'ANC, ara un altre cop ho tornem a veure, i no tenen interès en les preocupacions reals de les persones, que són la sanitat, que són l'educació, que és la lluita contra la corrupció. L'única obsessió que tenen és la independència, és treure Catalunya de la resta d'Espanya i d'Europa, i estan en crisi És un govern en crisi constant. En dues setmanes hem tingut dues remodelacions, avui hem tingut una altra dimissió i sembla que encara hi haurà més. És un govern totalment trencat i en crisi.
Bé, senyor Sánchez Costa i senyor Capdevila, és igual l'ordre, perquè hi hagi varietat.
Alternant,
si vol, senyor Capdevila. Ja els veig, que saben una mica de quin peu calça cadascú.
Home, sí, és el que m'atén.
En el bon sentit.
Exacte, tinc por, oi? Apel·lar els currícula de Turull, de Forn o de Ponsatí, vaja, és un recurs, però en tot cas un recurs més de wishful thinking que una altra cosa. S'haurà de veure fins a on són o no capaços i aptes aquesta senyora i aquests senyors per portar a terme les polítiques de les seves respectives conselleries. Evidentment que prima l'horitzó 1 d'octubre. Vaja, negar-ho seria poc. Vaja, és que si s'hagués fet així seria poc intel·ligent.
Ja que diu vostè això, m'agradaria entrar després de completar la primera roda en les raons de fons que hi pot haver, vist des del cantó independentista i des de l'altre cantó. Però, senyor Sánchez Costa, sobre els canvis, primer.
Sí, jo, mira, Ignasi, el que vull lamentar és la degradació de la política catalana i d'aquest clima de purga, d'aquest clima d'extremisme que hi ha a l'actual situació política catalana. És a dir, que qui no té una fe inquebrantable absolutament amb el procés, qui titubeja una mica, qui no expressa en públic allò que no diu en privat, etc., tot aquell és purgat i és expulsat de la direcció de la Generalitat. I aquesta és una situació gravíssima que no s'havia viscut mai a Catalunya i que jo penso que d'aquí uns mesos, quan mirem cap enrere, és a dir, que al PDeCAT li hagin fulminat quatre consellers. Jo és que no entenc com no hi ha una certa rebel·lió de gent que diu, escolti'm, fins aquí podíem arribar, no?
Bé, el problema del senyor Puigdemont és que vol ser més independentista que Esquerra Republicana i més antisistema que la CUP, i el resultat és un game over. Vull dir, estem ja amb el game over de Puigdemont i segurament també de Junqueras, perquè no tenen suport intern, no tenen cobertura legal i no tenen suport internacional.
Manera, ells assumeixen que la legislatura s'està acabant. Ho diuen ells mateixos per la situació excepcional.
El que passa que tampoc te'ls pots creure gaire, perquè si ens els creiéssim, el 27 de març haurien declarat la independència. Després ja van passar el 10 de juliol, que és quan feien 18 mesos de la investidura.
S'ha allargat una mica, l'any i mig.
Clar, però ara parlen d'un referèndum que no portaven al programa. És a dir, creïbles no són, i tot ho defensen amb la mateixa manera brandada, però en realitat no són creïbles, perquè dia tres dia es demostra que menteixen.
Senyors, quina raó de fons hi pot haver en aquests canvis? Perquè aquí sí que hi ha una mica com de poca explicació, permetin-m'ho dir així, sí. No és que vulgui ara jo caure en cap crítica, que jo sóc moderador, però... per una banda es parla de purga, des del govern es nega que sigui purga, però sí que es reconeix que és per una certa certs dubtes que tenien aquests consellers o que ho havien demanat ells, vaja.
De fet, l'única persona que havia mostrat públicament el seu desacord o els seus dubtes, diguéssim, no tenen un desacord amb com podia acabar la situació, va ser més aviat el conseller Baiget, que la setmana passada doncs ja va provocar aquesta primera situació, no?, de canvis en el govern. Aquests canvis que hi ha hagut aquesta setmana, jo no he sentit a cap dels membres que hagi estat substituït, diguéssim, haver manifestat cap dubte, ben al contrari. Més aviat el que han dit és dir, escolta, agraïment, absoluta lleialtat en el projecte, però potser és el moment de que hi hagi gent més abrandada davant, això és cert. A partir d'aquí, les explicacions les pot donar el president i, lògicament, les explicacions les haurà de donar cadascun dels consellers en el seu sentit. I em refermo amb el que deia, aquesta és una operació de consolidació d'un projecte que té per davant un dels reptes més importants en què la política catalana es veurà, sens dubte, en aquestes properes dècades, que és organitzar un referèndum que l'estat espanyol pot evitar de qualsevol manera i assumir-ne les conseqüències, que és una altra qüestió important, tant si surt que sí com si surt que no.
Mm-hmm. A mi m'hauria agradat molt que algú dels consellers doncs, ens expliqui com van anar aquelles converses en què el senyor president de la Generalitat Puigdemont anava cridant un a un i no sé si li deia, a veure, talla't el dit, a veure si ets capaç, i si no, doncs fora, no?, perquè una mica...
Però algú va sortir embenat.
No, però escolta'm, només era una mena de t'adhereixes inquebrantablement, no tens cap dubte, llavors segueixes aquí, però, escolti'm, PDeCAT havia estat un partit pal de paller i moderat, no? I ara el que ha fet el Puigdemont és convertir el govern en un búnquer radical.
Però, senyor Costa, vostè m'està dient que el senyor Rajoy, que és president del seu partit, té ministres que no li són lleials o que no estan convençuts de que la política que fa el govern és la que s'ha de fer?
Bueno, suposo...
Hi ha algun ministre que no segueixi un principi de disciplina amb el seu president?
Quatre...
Que, jo tinc alguna experiència al respecte.
Si quatre ministres... No. Vol dir que hi havia quatre consellers del PDeCAT que tenien dubtes?
El que estic dient és que els governs...
O que no s'hi veien en cor, volia dir vostè.
Correcte, els governs es caracteritzen per tenir una solidesa molt important, si no, segur que no funcionen bé.
Veure,
i en
si...
aquest cas el que estem veient és que hi ha un projecte tan important com és el que estem a partir de l'1 d'octubre, que realment s'ha considerat que ha fet falta que alguna gent que potser no ho veia tan clar deixés pas a gent que realment no té cap dubte.
A veure, fa 18 mesos, aquests consellers, teòricament, eren els consellers que estaven disposats a declarar la independència. I ara resulta que 18 mesos després ja no és que no s'atreveixin a declarar la independència, sinó que tampoc s'atreveixen a seguir endavant en tornar a repetir un 9-N. És el que deia abans. Portem 18 mesos i 18 mentides. Bueno, 18 mentides no, portem moltes més, però 18 per dir una part més, gairebé. És a dir, estaven disposats a declarar la independència, però no es veuen en cor de fer un referèndum. Estan mentint, porten tota la legislatura mentint. Es van presentar amb un full de ruta, que era una mena de laberint que ara ja ningú no sap on és, i ara ens tornen a fer una altra promesa que tampoc compliran. Ja no és que estiguin enganyant els no independentistes, és que estan enganyant els seus propis votants. És a dir, han aconseguit dividir la societat catalana en dos i enganyar les dues parts.
Bé, en tot cas, potser hi ha un argumentari sobre el referèndum de per què es convoca, no? Potser perquè hi ha una majoria molt ajustada, aquest caràcter plebiscitari de les eleccions que es deia. Quin és l'argument que dona el govern?
No, però observi com el plantejament d'un referèndum és considerat per algunes forces polítiques com un engany o com una mena de traïció en el país. A mi m'agradaria, per exemple, que se m'expliqués quan es tira encara que si s'ha dit alguna mentida o que si s'ha dit alguna cosa que no quadrava, avui que tenim aquí un representant del Partit Popular que m'expliqués què té a veure la situació de Catalunya amb ETA, com ha fet el portaveu del Partit Popular, el senyor Casado, que va posar tot al mateix nivell. Què té a veure la situació de Catalunya amb Venezuela, que és com, efectivament, comparen cada dia els responsables del Partit Popular. Com s'atreveixen a faltar respecte i a insultar tots els ciutadans de Catalunya comparant-los amb una situació de violència terrorista quan senzillament estan passant coses que legítimament poden opinar que no els hi agraden o que no s'haurien de fer, però que en cap cas no tenen res a veure amb una situació de violència i de terrorisme.
El que va comparar Espanya amb Venezuela va ser l'altre dia al Parlament, ho va suggerir el conseller Romeva. Però, clar, què passa? Quan algú vol situar-se fora de l'estat de dret, quan algú està disposat a sortir fora de la Unió Europea, perquè el senyor Juncker ho acaba de dir, ho acaba de repetir, quan algú vol dividir els catalans, clar, ha de sobreactuar. I estem veient com el procés està donant les seves últimes coletazos i està sobreactuant, perquè, clar, estan també en una posició molt incòmoda els propis dirigents del procés, que clarament volen situar, avui hem vist, a la policia fora de l'estat de dret. Això també portarà els funcionaris públics a una situació molt complicada i jo crec que aquesta situació Catalunya no se la mereix. Catalunya no es mereix aquesta situació.
Sobre el que li he preguntat.
Catalunya no es mereix aquesta tensió. Catalunya no es mereix aquest clima tan enrarit de purga generalitzada que està.
Però, senyor Sánchez Costa, perdoni, sobre el que li ha preguntat d'algunes comparacions sobre ETA, coincidirà amb tots que, com a mínim, és perillós o és delicat. El senyor Mayor Oreja ho ha dit fa poc i el senyor Casado, com deia.
Sí, el senyor Mayor Oreja té un problema que és que confon els mitjans amb els fins. I ho confon. I ja fa anys que ho confon, no? Uh-huh. I llavors no encerta en aquesta... a l'hora de fer l'anàlisi, perquè
els fins siguin similars... Això no té res a veure amb l'amenaça terrorista, el que passa a Catalunya.
No, evidentment
que no. Es pot criticar o...
Evidentment que no. I jo crec que hi ha declaracions...
Si sortim al carrer i tampoc veurem avalots, ni...
No, clar, hi ha declaracions desafortunades, i tant, com també hi ha declaracions desafortunades a l'altra banda. És a dir, avui mateixa, parlant de declaracions violentes, mira, exactament ha dit la presidenta del PDeCAT, la coordinadora general, diu tots els...
Marta Pascal.
La Marta Pascal, per ser una persona... molt preparada, però avui ha dit tots els càrrecs del PDeCAT som soldats preparats pel que faci falta. No? No sé per què els agrada tant aquestes metàfores que utilitza constantment el senyor Mas, que utilitza constantment el senyor Puigdemont, és a dir, jo els veig nerviosos, i Catalunya no es mereix aquesta situació.
Mira, abans
Sònia Sierra de... sí, i després els altres, que hi hagi varietat.
Això de les mentides. Per posar un exemple, una entrevista al nacional.cat, mitjà poc sospitós de ser de Ciutadans. Al març va entrevistar el senyor Puigdemont i el titular és «En 16 meses empezamos a actuar com un estado independiente». Tu llegeixes l'entrevista de dalt a baix i no parla d'aquest referèndum d'autodeterminació. Per què de cop i volta? No és que el referèndum en si sigui una mentida. El que és una mentida és no portar-lo al programa, no parlar d'aquest tema, votar en contra, perquè vostès no estan al Parlament, però el senyor Fernández i jo sí, i van veure com el PDeCAT i com Esquerra van votar en contra de fer un referèndum quan ho va proposar Catalunya Sí que es pot. Com es pot votar en contra d'aquest referèndum i després dir que és referèndum sí o sí? Aquí és on és la mentida.
Però una mentida que és més democràcia, perdoni...
Perquè van votar en contra. Perquè van votar en contra. La pregunta és...
problemes a totes les solucions.
I per què van votar en contra?
Si hi ha una solució unilateral, la trobaran malament. Si hi ha un referèndum, ho troben malament. Per tant, qualsevol solució que s'aporti, la trobaran malament.
Però pot contestar per què van votar en contra de fer un referèndum, si era tan democràtic en aquell moment, o només és democràtic quan els ve de gust? Perquè van votar en
recordo que Catalunya Sí que es pot, que està fent piruetes per dir si participa o no en aquest referèndum, va plantejar uns condicionants sobre aquest referèndum, que és com intentar dir que Mariano Rajoy aprovi la independència de Catalunya. Això no passarà mai.
Això no és veritat. No, simplement era un referèndum com el que plantegen ara i vostè fan votar en contra.
Per exemple,
llavors, quan voten en contra, és democràtic.
Sí. Mentides que també jo puc denunciar, en aquest cas del seu partit de Ciutadans, és quan fa una defensa braonada d'un referèndum que... segons tots els indicadors, doncs no ha sigut ni el 9N a Veneçuela, i en canvi, aquí, en els catalans, ens prohibeix exercir aquest dret a la lliure determinació a través del referèndum.
Està comparant, en primer lloc, no hem fet aquesta defensa, però en segon lloc, està comparant la situació de Veneçuela amb la d'Espanya, de veritat?
De veritat
fa aquesta comparació?
L'ABC del 9N titulava Farsa i desobediència. L'ABC, diari gens presumible de ser independentista, evidentment, si
no
més proper
a vostès,
que digui, vostè abans m'ha tret una notícia del Nació Digital, jo li trec una de l'ABC, diu, exhibición de fuerza de la oposición.
Aleshores, clar, aquest doble raser em sembla molt divertit, perquè està molt lluny Veneçuela.
Potser les comparacions del referèndum d'ahir a Veneçuela amb el que pugui passar l'1 d'octubre
les
podem evitar.
Amb el 9N.
Amb el 9N.
Per aclarar, jo he tret un mitjà únic i exclusivament perquè entrevistaven el senyor Puigdemont i vostès del PDeCAT. A mi, no em pregunti per l'ABC, això li pregunta al senyor de l'ABC, li asseguro que no tinc cap mena de relació amb ells.
El senyor Albert Rivera va estar a Veneçuela entrevistant-se amb els opositors.
Però això què té a veure?
Què té a veure? Resulta que els ciutadans defensen la democràcia a Sud-amèrica i, en canvi, la defensa a Catalunya. Aquesta és la qüestió.
Jo sí que estic al mateix Parlament que el seu company, el senyor Rivera.
I està fent un favor horrible a la seva causa, comparant Catalunya amb Veneçuela.
Vostè.
Tinguem una miqueta de serietat. No
vostès són els que parlen de Veneçuela.
Sí, però no per comparar-ho amb Catalunya.
El senyor Capdevila ha demanat la paraula. S'està
posant ella sola de peus a la gallada.
Digui, home.
I per tant...
A veure, que no es pot enredar la gent d'aquesta manera.
El que es pot és interrompre massa.
Sí, home, si estan dient una cosa que no és veritat...
Si no para de fer-ho, no em deixa expressar-hi.
Deixem expressar-se al senyor Capdevila un momentet i apunti si vol el que vol rebatre.
Escolti'm, el senyor Capdevila l'altre dia va tenir un gest molt maco, ho dic per destensionar una mica la
tensió. A veure, digui.
Que va ajudar a pujar a la senyora Alicia Sánchez Camacho a la tribuna del Congrés dels Diputats, que venia amb crosses...
Així que ha tingut alguna lesió, la senyora Sánchez
Camacho. Va interrompre el discurs per ajudar-la a pujar a la seva banqueta.
Senyor Sánchez Costes és molt civilí i el que vol és enfonsar la meva
carrera. No, no ho deia en aquest sentit. És humanitari.
És broma.
Sí, digui.
Si dispensi'm, senyora Sierra, jo sóc company de Parlament de...
Albert Rivera.
Cap de
adversari, fila. Però company de...
Sí, company de Parlament.
Sí, sí.
Malgrat no es prodiga amb simpaties.
Un home molt simpàtic.
Bé, ara no discutirem sobre la personalitat del senyor Albert Rivera. Digui, senyor Capdevila.
Però és que és molt simpàtic.
I jo sí que recordo la seva abrandada defensa de la manca de democràcia a Veneçuela.
Sí, és cert.
I com enarbolava amistats amb líders opositors, amb directa competició, amb polítics del PP. A veure, qui tenia més amics a Venezuela?
Sí, això és cert.
I em consta que vostès pertanyen, i jo no sóc tan àgil com vostès en buscant notícies, però vostès pertanyen a formacions polítiques que han defensat i han aplaudit que hi hagués aquest referèndum organitzat per l'oposició dins de Venezuela per incrementar la democràcia a Venezuela. Busco escolti'm, paraules però en les que ens trobem tots.
Veig que els interessa molt Venezuela. Sí. Potser no, perquè no. L'únic líder internacional que s'ha fet una foto amb l'estelada, l'únic líder internacional ha estat el senyor Nicolás Maduro.
No, si parlen sempre a vostès de Venezuela, no sé quina fixació tenen amb això.
La tertúlia. Però jo voldria tornar...
Jo no he proposat,
No, perquè estan... Saps què passa? Que no poden explicar el tema del govern, perquè realment és inexplicable el que ha passat de carregar-se quatre consellers del PDeCAT, han d'anar a Venezuela, però...
Que a vostè no li agradi l'explicació, no vol dir que no sigui aquesta.
Jo crec que hi ha unes declaracions d'avui de la Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, molt interessants. Diu exactament, i no són la dels soldats, que si vol li llegeixo exactament, però una altra que diu, sobre la CUP, diu: ningú no ens podrà donar lliçons de no haver fet res. Al contrari, hem fet tot el que calia i tal. Però aquí està una mica la clau de la situació a Catalunya. És a dir, hi ha alguns que estan sobreactuant per dir: a nosaltres ningú ens podrà acusar de traïció, ningú ens podrà dir que no vam fer el suficient. Però escolti'm, Catalunya necessita més responsabilitat política, que no només dir: ai, és que nosaltres actuem perquè després ningú ens pugui acusar de traïdors, de botiflers. S'ha creat tal pressió mediàtica, tal pressió a les xarxes, que ningú s'atreveix a dir la veritat en aquests moments a Catalunya.
Però miri, jo si vol... Perdó.
Ningú s'atreveix a dir: escolti'm, miri, hem arribat molt lluny, però fem les coses bé. Tornem a la serenor, tornem al seny, no ens situem fora de la legalitat, de la Unió Europea, del sentit comú. No?
Hi ha alguna manera d'articular alguna via de solució al problema? Perquè encara que vostès defensin que hi ha il·legalitat, hi ha un problema.
No, però és que, fixi's...
Si un anem a votar i decidim quants catalans volen ser lliures d'Espanya i quants lliurement volen continuar formant-ne part.
I per això utilitzen tot aquest sistema de purgues, per defensar la democràcia.
Però fixi's, que... aquesta obsessió, la purga, i parla de pressió mediàtica. Miri, Artur Mas no es pot presentar a unes eleccions. Joan Ortega no es pot presentar en unes eleccions.
No, perquè està inhabilitat.
La CUP. Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, amb un gran currículum, com reconeixia... Sònia, no es pot presentar a unes eleccions. Francesc Homs també té prohibit per inhabilitació judicial presentar-se a unes eleccions.
I al tanto, el Tribunal de Cuentas buscant aquí carregar-li una factureta de 5 milions d'euros.
Això no és pressió mediàtica, no. Senyor Sánchez. Això és pressió judicial, això és pressió d'un estat que intenta per tots els mitjans, i ho estem veient cada dia a les notícies, per les clavegueres, per terra, mar i aire, que intenta destruir un projecte polític d'un país que efectivament és molt important, però que no s'està combatent des de l'estat espanyol sempre amb les mesures de la legalitat corresponent. Per tant, no és pressió mediàtica, no és purga, és que estem davant d'un repte que feia molts i moltes dècades que aquest país no s'hi enfrontava.
Ara no fa falta ja la fiscalia, tenim els propis dirigents del PDeCAT que es carreguen els consellers que no li agraden.
Bé, però... vostè pot fer brometa, oi? Però el qui està processat són l'ex-president de la Generalitat.
Recordi quan el senyor Mas va dir: si la fiscalia busca algú, algú aquí em té. Va dir, se'n recorda el 9-N? Aquí em té, sóc jo el responsable.
I aquí ho ha fet.
Sóc jo. Doncs ja està.
Bé, senyora Sònia Sierra.
Però això no és pressió mediàtica.
Ha donat l'argument.
Això és buscar el cos dels polítics catalans.
Sí, tiro una miqueta enrere, molt ràpid, només perquè quedi clara la posició. Evidentment, nosaltres defensem el poble de Venezuela i li fem costat i volem que tinguin una autèntica democràcia, i això no és cap sorpresa. L'únic que he dit, que a mi no em pot demanar responsabilitats dels titulars d'un diari amb el que jo no tinc absolutament res a veure. Després,
queda clar.
Sí, clar, perquè si
també no queda clar que no parlem de Venezuela, sí, avui, però...
I embolica que fa fort. No, llavors, un altre...
Bueno, no és el tema per fer bromes, també.
Sí, jo crec que no és un tema per fer bromes.
No, evidentment.
Hi ha molta gent patint molt. Després deia, quina és la solució? Per nosaltres la solució és molt clara, les urnes. Les urnes, de veritat, les democràtiques, amb unes eleccions autonòmiques. De fet, nosaltres hem presentat una moció al Parlament perquè això prosperi. No podem continuar tenint un govern que està obsessionat única i exclusivament en separar els catalans i en treure'ns de la resta d'Espanya i d'Europa. Necessitem un govern presidit, si és possible, per una presidenta, per primer cop a la història de Catalunya, que sigui una presidenta...
Ja estàs en campanya, Sònia.
No estic en campanya, però nosaltres presentem la moció i l'estic explicant perquè ella ha demanat quina solució donem.
Sí, sí.
Quina solució donem? Democràcia, urnes. Urnes de veritat, eleccions i veure si la resta de partits donen suport a una candidata constitucionalista, una candidata que tingui un equip preparat, que pugui tenir consellers que de veritat vinguin del món de l'ensenyament, que puguin tenir consellers que de veritat vinguin del món de la sanitat, com és el nostre partit.
Bé, molt ràpidament, hi ha alguna opció de convertir, en el cas que el govern català vegi impossible la celebració d'un referèndum, com pretén fer, doncs que es converteixin en unes eleccions o disfressades de referèndum, o al revés.
Escolti, vostè de quina banda va? És pregunta retòrica. Al final estem en l'eterna discussió de quina és la preeminència de la legalitat sobre la legitimitat o la legitimitat sobre la legalitat. I cadascú sembla que invoca una preeminència segons les seves conveniències. Jo el primer. En el marc d'on estic, recordar marc 2 deu ser sobre 26-27, perquè és el començament de la predicació a Galilea de Jesucrist, el dissabte va ser fet per l'home, no l'home pel dissabte. Sí. Guardi'm de mentir, anava així.
Em sembla que això, creients o no, coincideixen. Sí.
No, és que exactament això dirimeix quin és el debat de legalitat i legitimitat. I, per tant, el poble, que és sobirà, que és el sobirà, i és el que hem de preguntar, és el que ha de respondre l'1 d'octubre, amb totes les garanties que puguem.
A veure una cosa, a les democràcies del nostre voltant, a les democràcies occidentals, no existeix el debat legalitat, legitimitat. Això s'ho han inventat aquí. Vull dir, el que és legal és legítim i el que és legítim és legal. Això s'ho han tret de la màniga
sí,
i així
sí.
Els va.
Ho va escriure Thomas Jefferson i es diu la Declaració de la Independència dels Estats Units.
Sí, per cert, sap què va fer el president dels Estats Units, el qual el Romeva va honorar, Lincoln, quan algú li va voler declarar la secessió? És a dir que...
Una guerra.
És a dir que clar, que vostès apel·len tant a l'esperit nord-americà i de Jefferson i tal, doncs quan els Estats Units es va plantejar aquest tema, no van ser gaire, diguéssim...
Condescendents
amb les reivindicacions d'autodeterminació.
Jo estava parlant de les democràcies actuals del nostre entorn. No hi ha aquesta discussió entre legalitat i legitimitat.
Bé, el que passa és que sí que pot haver-hi matisos, o pot,
matisos
es pot defensar...
I les lleis són interpretables, això, evidentment. Però no hi ha aquesta
discussió. Últimes intervencions ja, senyor Planes?
Sí, el debat sobre la legitimitat i el consens que representa la democràcia obriria també tot un interessantíssim debat polític o politològic sobre el tema. No només la legalitat és un paràmetre, sinó podríem treure exemples d'aquells que ja cansa una mica de treure, doncs que el racisme era legal a Sud-àfrica durant uns anys. Vull dir, no el vull treure, aquest tema.
Estic parlant de democràcies occidentals.
Aleshores, sí, però també hi ha molts canvis que s'han fet a través de la mobilització i a través de la manifestació democràtica de la gent, per exemple, a través d'un referèndum. A partir d'aquí, també voldria combatre una d'aquestes mentides que recurrentment es van dient de que el govern actual no es preocupa pels problemes dels catalans. Miri, els nivells d'inversió estrangera a Catalunya estan en nivells de màxim. La recuperació econòmica de l'Estat espanyol té un lideratge que és a Catalunya. La creació d'ocupació en el nostre país té un ritme molt bo en comparació també amb la resta del nostre entorn. Veiem, per exemple, iniciatives com l'aprovació de la renda mínima universal, en què aquest Parlament, ja no diré govern, sinó aquest Parlament ha estat pioner...
El govern més aviat ha posat pals a la roda.
Amb els vots a favor de tots els grups.
Ha estat una tasca a l'oposició.
L'anul·lació...
El govern s'ha dedicat a posar pals a les rodes i els proposants es van posar en vaga de fam
perdoni,
per l'actitud del govern.
Els proposants no eren Ciutadans, ni molt
no,
menys.
No, era una ILP i es correcte. Van posar en vaga de fam per l'actitud
l'anul·lació dels judicis franquistes, que a Madrid ha estat prohibida i seguirà així, s'ha aprovat. Per tant, tots aquests temes d'economia, efectivament, estan marcant aquesta legislatura i amb èxit.
Ho hem de deixar, senyors, però ha quedat clar el que és la discrepància i les opinions de cadascú. Hem estat acompanyats per Ignasi Planes del PDeCAT, Sònia Sierra de Ciutadans, Fernando Sánchez Costa del PP i Joan Capdevila d'Esquerra Republicana, en aquest cas al Congrés. Gràcies, senyors, si no ens veiem, bon estiu i fins una altra. Adéu-siau.
Bon estiu.
Seguiu a Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.